Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Turistes que en qüestió de dies s'han convertit en refugiats, cues de civils esperant per rebre una arma que probablement és el primer cop que veuen de prop, empresaris, professors, polítics o models famoses aprenent a fer servir un armament que mai haguessin pensat que utilitzarien, també pares que deixen la vida dels seus fills en mans de desconeguts per intentar aconseguir que surtin del país on han nascut per fugir de la guerra, i també famílies que no es poden permetre marxar de casa i es refugien en soterranis de cases al camp o als passadissos del metro a la ciutat. Mentrestant, la xifra de morts i ferits va augmentant i el món agafa aire esperant que la reunió entre els representants de Rússia i Ucraïna, que ha acabat fa pocs minuts, porti per fi una mica d'esperança. Fa molt poca estona ha acabat la primera trobada entre les delegacions de Rússia i Ucraïna després de 5 dies d'enfrontament. De moment, però, no es coneix quin ha estat el resultat de la reunió. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Ucraïna volia negociar un possible alto el foc i reclamar la retirada de les tropes russes del país, mentre que per la part russa, de moment, només es contemplava l'opció que Ucraïna cessi la seva acció militar.
De què en podem esperar d'aquesta trobada? En parlarem amb l'Anna Vilelles, que és investigadora de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a Catalunya, Josep Maria Argimon ha anunciat que aquest dimecres proposarà al Consell Interterritorial de Salut la retirada de les mascaretes a les escoles.
Tot quan avui Salut ha desactivat l'opció de comunicar els resultats positius de Covid a través de les farmàcies.
L'índex de preus de consum a l'Estat torna a augmentar i la inflació es dispara a xifres rècords aquest mes de febrer.
En concret, la taxa se situa en el 7,4%, més d'un punt per sobre que el mes de gener fa 33 anys que l'IPC no es situava en aquests nivells.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Comitè Olímpic Internacional ha recomanat a les federacions internacionals i organitzacions esportives que no comptin amb atletes russos ni bielorussos a les seves competicions.
Ho fan per protegir la integritat de les competicions i la seguretat dels participants i no es podran exhibir símbols de Rússia o Bielorússia. El COI també ha retirat l'ordre olímpic a les persones que tenen una funció important en el govern rus, entre elles la de Vladimir Putin de l'any 2001.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat en aquests moments per la tranquil·litat arreu del país. S'han aixecat molts dels núvols que teníem aquestes últimes hores i per aquesta tarda esperem nuvolositat variable al llarg de la costa, també del prelitoral, i en canvi a l'interior i al Pirineu un ambient molt més assolellat, amb unes temperatures que es mantenen semblants a les que vàrem tenir ahir. Per tant, ara mateix arreu del país, quan s'enregistren les temperatures màximes, doncs valors entre els 13 i els 18-19 graus. Són temperatures normals per l'època de l'any. Demà al matí farà més fred, ens haurem d'abrigar una mica més. Tindrem menys núvols. En canvi, hi haurà més boires a les comarques de l'interior, que s'aniran dissipant ràpidament. Per tant, doncs, demà més contrast entre la temperatura mínima i la màxima, perquè les mínimes baixen i les màximes seran com les d'avui o una miqueta més altes. Demà a la tarda, però, augmentarà la nuvolositat a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona i Pirineu, però sense conseqüències.
Fa molt poca estona ha acabat la primera trobada entre les delegacions de Rússia i Ucraïna després de 5 dies d'enfrontament. De moment, però, no es coneix quin ha estat el resultat de la reunió.
Tampoc ha transcendit el contingut, tot i que la delegació russa diu que han identificat alguns punts a partir dels quals poden preveure posicions generals. Ara, les dues delegacions realitzaran noves consultes a les seves respectives capitals abans de començar una segona ronda de converses. Ucraïna vol negociar un possible alto el foc i reclama la retirada de les tropes russes del país, mentre que per part russa, de moment, només es contempla l'opció que Ucraïna retiri la seva acció militar. Les dues delegacions porten reunides des d'aquest migdia en aquest punt de la frontera amb Bielorússia a la regió d'Aumel.
En les últimes hores també hem conegut que el president rus Vladimir Putin s'ha compromès a suspendre els atacs contra civils. Segons un comunicat del govern francès, el líder rus assegura que respectarà la població, les cases i les infraestructures civils d'Ucraïna.
I aquestes afirmacions s'han fet públiques en el marc d'una conversa telefònica amb el president francès. Macron ha adreçat una trucada a Putin a petició del president ucraïnès i li ha demanat que es comprometi a garantir la seguretat de les carreteres, especialment al sud de la capital de Kiev. Segons el govern francès, la conversa ha durat una hora hora i mitja i França ha insistit en que cal un alto al foc immediat.
I tot quan el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ja ha firmat la sol·licitud d'entrada a la Unió Europea.
Ho ha fet després d'haver llançat una crida aquest matí a la Unió Europea per l'adhesió immediata del país sota un nou procediment especial. Ho ha comunicat en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials, on el president d'Ucraïna també ha instat els soldats russos a abandonar el país i de posar les armes. Al mateix vídeo, Zelensky també ha anunciat que Ucraïna alliberarà els presos amb experiència militar dels centres penitenciaris del país que vulguin lluitar contra l'exèrcit rus.
Anna Vilella és investigadora de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho dèiem ara que fa molt poca estona ha acabat la primera trobada entre la delegació russa i la ucraïnesa. Podem esperar algun resultat o algun canvi d'aquesta primera reunió?
Bé, doncs és difícil de saber, no? Crec que estem tots i totes pendents de les pantalles per veure, crec que les compareixences seran en breu. O sigui, el que sí que... com arribàvem a aquesta, no, a aquesta trobada negociadora és amb cert escepticisme, no? Tal com va també plantejar el president d'Ucraïna. S'arribava amb escepticisme perquè la situació de context doncs, és francament difícil, no? Un context coercitiu d'invasió militar amb impactes molt greus i amb una escalada en aquestes darreres hores i dies. I alhora també doncs, uns objectius militars per part de Rússia que no estan del tot clars, no? De fins a on vol arribar a Rússia en aquesta invasió. I alhora doncs, una situació, no? Ucraïna doncs, està resistint, confrontant militarment a l'exèrcit, per tant, incertesa en un context coercitiu respecte a què esperar, no? El context realment no anima molt a pensar, no? que puguem esperar resultats concrets positius, però alhora doncs, és una situació en què és una situació complexa de sostenir militarment molt en el temps, no? I llavors això fa pensar que en un moment o un altre es necessita una sortida negociada. Llavors veurem avui doncs, que surt d'aquesta reunió, però d'entrada pues, no molt d'optimisme. Veurem, tant de bo.
Clar, el que costa una mica d'imaginar, no? Perquè sí que estem dient doncs, aquest escepticisme, aquesta opció de que d'aquesta trobada no en surti res en concret, però si totes dues bandes tenen tantes poques esperances d'arribar a un acord, de què es parla en una reunió d'aquest tipus?
A veure, en aquesta reunió era una reunió en què les parts anaven sense condicions prèvies. Sí que Ucraïna doncs, havia expressat, no?, el seu objectiu de que pogués ser una trobada on poder arribar a un cessament d'hostilitats i una retirada de forces, i Rússia, per la seva banda, no havia fet declaracions una mica genèriques sobre aconseguir un acord favorable per a les dues parts, tot i que sabem, no?, que en dies precedents doncs, havia fet esment a condicions inassumibles, com a mínim fins ara per Ucraïna, com era doncs, el reconeixement de Crimea, de Donetsk i Lugansk, un estatus de neutralitat. Llavors, com a mínim, en una reunió com avui, les parts, no?, plantegen les seves posicions, la seva lectura de la situació, i el que no sabem és si es donen realment les condicions per a que es pugui doncs, avançar cap a algun tipus d'acord en l'àmbit més immediat, que realment és, no?, la necessitat d'un cessament d'hostilitat. És sincer saber-ho, no? Sí que, clar, la posició de Rússia, segurament Rússia doncs, esperava una operació militar doncs, molt més ràpida, no? I la realitat en el terreny és de que s'està, no?, està vendint una resistència o confrontació armada segurament més elevada del que Rússia esperava, i s'afegeix també doncs, a aquesta reacció, no?, de mesures, sobretot en el pla de sancions econòmiques, que potser, i decisions també que s'estan prenent en l'àmbit de suport a través, no?, de suport d'armament, que potser Rússia no s'imaginava alguns d'aquests nivells de sancions, no? Que es pogués arribar doncs, a aquesta unanimitat en algunes de les decisions que s'han pres. Llavors, en aquest sentit, estem en una situació en què potser sí que hi ha alguns elements, no? Diferents als primers dies respecte a la possibilitat de que les parts negociïn, que negociïn també és un terme doncs una mica que és una situació de tal nivell de desequilibri i coerció militar que també s'ha de relativitzar, no? El terme negociació i aquí qui faria servir inclús capitulació. Jo espero que pugui ser més aviat un escenari de negociació d'uns termes, no? Llavors hem de veure si avui és només doncs, un intercanvi de posicions o hi ha algun tipus d'apertura cap a poder avançar en el pla d'acords en l'àmbit de seguretat i tant de bo humanitari.
Doncs estarem atents a veure com avança el conflicte i si realment s'ha arribat a algun acord avui. Anna Vilelles, investigadora de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I el conflicte segueix deixant conseqüències. Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat ucraïnès, en tot el país hi ha 352 morts per culpa de la invasió de l'exèrcit rus.
El Ministeri d'Interior ucraïnès ha anunciat que han mort una dotzena de persones, la majoria civils, per culpa d'un coet rus que ha caigut a la ciutat de Kharkiv, a la segona ciutat més gran d'Ucraïna. La invasió russa ja ha provocat 2.040 ferits, 45 dels quals són menors d'edat. Per altra banda, el president Zelensky també ha dit aquest matí que l'exèrcit ucraïnès hauria mort més de 4.500 soldats russos després de 5 dies de combat. Per altra banda, ahir el Ministeri de Defensa rus va admetre per primer cop que havia patit baixes entre els seus soldats sense detallar quants. El portaveu militar també va assegurar que l'exèrcit ucraïnès n'havia patit encara més.
I l'ONU alerta que més de 500.000 de persones ja han marxat d'Ucraïna fugint del conflicte armat. La majoria de refugiats estan anant a Polònia i a Moldàvia, però també n'hi ha que hi van a Hongria i a Eslovàquia.
Ho ha explicat Filippo Grandi, ell és el comissionat de refugiats de la ONU, que ha aprofitat per agrair sincerament la feina que estan fent els governs i la població civil dels països que els estan acollint. Més de la meitat de refugiats, uns 281.000, han travessat ja la frontera de Polònia. La majoria són dones, infants i persones grans, ja que els homes que tenen entre 18 i 65 anys s'han de quedar al país i combatre amb l'exèrcit ucraïnès.
I precisament els 106 espanyols evacuats d'Ucraïna, entre ells l'ambaixadora d'Espanya al país, ja han arribat a Madrid en un avió des de Cracòvia.
El ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, els ha rebut a l'aeroport de Barajas i ha assegurat que Espanya adoptarà totes les mesures per detenir la guerra i que continuarà enviant ajuda humanitària i militar.
Encara pel que fa al paper d'Espanya en el conflicte, el govern espanyol ha anunciat que reforçarà els contingents desplegats a la frontera amb Rússia.
Han anunciat l'enviament de més militars per tal de demostrar que l'OTAN no accepta amenaces i condemna la invasió d'Ucraïna. Un anunci que arriba just quan el portaveu del Kremlin ha advertit que el subministrament d'armament i d'equip militar per part de la Unió Europea a Ucraïna desestabilitzarà encara més la situació i que tindrà conseqüències perilloses.
I les conseqüències del conflicte també són econòmiques. Les sancions per mirar d'aturar el conflicte a Ucraïna ja estan tenint els primers efectes en l'economia russa. La moneda oficial russa, el ruble, s'ha desplomat un 30% respecte al dòlar aquesta matinada.
Tot plegat després de les mesures que han pres aquest cap de setmana la Unió Europea i el G7 per aïllar econòmicament el Kremlin, entre elles la paralització de part de la Unió de les transaccions amb el Banc Central de Rússia. Unes restriccions que han provocat un augment del preu del petroli i del gas. De fet, el preu del barril de petroli Brent ja s'ha disparat un tant per cent nombrós, cosa que suposa un nou màxim històric des de fa 8 anys.
I a tot Catalunya s'estan organitzant diversos punts de recollida de material per ajudar Ucraïna. Un exemple és el de l'Svetlana Silva, propietària d'un restaurant de Vilobí d'Onyà a Girona.
La propietària d'aquest restaurant ha organitzat una recollida de materials per ajudar els refugiats ucraïnesos. Ella, de fet, és ucraïnesa i viu en aquesta població catalana. Ho ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Estem recollint les sacs de dormir, les mantes, els coixins, els matalassos aquests que es puguin desplegar, que la gent pugui fer servir els mitjons calents, la medicina. Mira, nosaltres tenim un punt de recollida a Girona, tenim un punt de recollida de Platja d'Aro, a Sant Feliu, a Lloret de Mar. Jo l'he obert un punt de recollida d'aquí, en el restaurant de l'Empalme de Vilobí d'Onyar.
Aquí a Barcelona, a la parròquia de Santa Mònica, tocada a la Rambla de Barcelona, i a l'església de la Mare de Déu del Perpetu Socors, al carrer Balmes 100, són dos dels punts on aquests dies voluntaris estan recollint material per enviar a Ucraïna.
I un altre punt molt actiu en la campanya per ajudar els refugiats d'Ucraïna és a Guissona, on un de cada set veïns provenen d'Ucraïna.
La vila, que pertany a la comarca de la Segarra, viu amb especial inquietud la invasió russa a Ucraïna perquè en aquest municipi hi viuen més d'un miler d'ucraïnesos. Jaume Ars, l'alcalde de la població, ha explicat al Tot anirà bé com es preparen per ajudar a Ucraïna.
Canalitzarem per un costat les donacions econòmiques, seran a través d'un compte corrent Càritas a Ucraïna, perquè d'aquesta manera són comptes més fiables i que no tindran cap obstacle a nivell fiscal. I també nosaltres, al municipi de Guissona, com als municipis de la Segarra, hem establert uns punts amb els alcaldes, uns punts de recollida d'aquest material.
L'alcalde de Guissona també ha fet referència a una tercera pota de solidaritat, en aquest cas és l'acollida de refugiats que fugen del conflicte. Vol fer fàcil aquesta rebuda, tot aprofitant que a Guissona hi ha la comunitat ucraïnesa més important a Catalunya.
Punt i seguit.
I més enllà del conflicte a Ucraïna, Catalunya Salut ha desactivat l'opció de comunicar els resultats positius de Covid-19 d'automostra a través de les farmàcies.
A partir d'avui mateix, la notificació s'haurà de fer a través de l'e-consulta o al web de la Generalitat i també es podrà contactar amb els centres d'atenció primària.
Encara pel que fa a la pandèmia, el conseller de Salut Josep Maria Argimon ha anunciat que aquest dimecres proposarà al Consell Interterritorial de Salut la retirada de les mascaretes a les escoles.
Argimon ho ha defensat en una entrevista a la xarxa d'emissores locals. També ha dit que en tres setmanes o un mes també es podrà arribar a aixecar aquesta mascareta per la resta de la ciutadania en espais interiors. Tot i així, el conseller és partidari de mantenir la mascareta al transport públic.
I ho dèiem en titulars, la inflació es dispara aquest mes de febrer. L'índex de preus de consum torna a augmentar a l'Estat i tancarà al mes amb un increment rècord que no es veia des de fa 3 dècades.
En concret, la taxa se situa en el 7,4%, més d'un punt per sobre que el gener. Fa 33 anys que l'IPC no es situava en aquests nivells, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Diuen que la pujada es deu a l'increment dels preus, sobretot a l'alimentació i les begudes, al carburant i l'electricitat.
I el Tribunal de Comptes ha rectificat i ara dona llum verda a avalar amb diners públics de la Generalitat els 5,4 milions d'euros que reclama a una trentena de càrrecs dels governs de Mas i Puigdemont.
És la quantitat que, segons el Tribunal, s'haurien gastat en promocionar el procés independentista a l'estranger. Amb aquest canvi de criteri es retornaran els diners que ara mateix estan dipositats com a fiança. Són 2,1 milions d'euros que havia posat Esquerra i els pisos i béns personals d'alguns investigats. Aquesta és la primera decisió que pren sobre aquesta causa relacionada amb el procés al nou Tribunal de Comptes renovat a finals d'any de l'any passat amb aquesta nova majoria progressista.
I aquests dies el Mobile World Congress torna a obrir les portes en les dates habituals per primer cop des del 2019 amb el 5G com a principal protagonista d'aquest any i amb l'efecte del conflicte amb Rússia per l'atac a Ucraïna. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Molt d'ambient i moviment en aquesta nova edició del Mobile World Congress a Barcelona, on la majoria dels assistents són europeus per les dificultats per viatjar dels països asiàtics per la pandèmia. S'esperen uns 60.000 visitants, lluny dels 100.000 d'abans de la Covid, provinents de 150 països, entre els quals no està Rússia, que no té pavelló després d'invair i atacar Ucraïna. Des del govern català han recolzat que GSMA retirés el país de l'esdeveniment i han descartat que el llançament del segon nanosatèl·lit català es faci des del cosmòdrom rus de Baikonur, al Kazakhstan. Ho ha anunciat el vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró.
Farem aquest llançament des d'un altre emplaçament. Ens sembla que és una mesura necessària pels moments que està vivint en aquests moments a Europa i especialment a Ucrània.
El president Pere Aragonès ha destacat el paper del Mobile i ha apuntat que Catalunya és una terra d'oportunitats.
Un congrés que posa la tecnologia al servei de les persones. La tecnologia al servei de les oportunitats per tothom. Per reduir la bretxa digital, per ampliar la formació a les desenes de milers de treballadors i treballadores del nostre país que també hauran d'afrontar el canvi del model productiu. Catalunya hi ve amb tota la força.
Un Pere Aragonès que precisament no ha rebut el rei Felip VI aquest matí, juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. A la foto inaugural sí que s'hi han posat, així com en la trobada reunió que han fet per obrir el primer dia del certamen. A moda d'anècdota, en aquest moment han cantat l'aniversari feliç a Pedro Sánchez, qui sí ha rebut el rei Felip VI, juntament amb la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, entre altres autoritats.
Gràcies, Sílvia. I 20 persones ja s'han posat en contacte amb l'auditoria independent que investiga els abusos sexuals en el si de l'Església. Així ho ha confirmat el portaveu del despatx d'advocat Cremades, Calvo Sotelo, Diego Solana, en una entrevista a Ràdio Estel.
La investigació està liderada per 18 professionals i es nodreix, segons explica el mateix Solana, dels models francès i alemany.
Más de una veintena de personas. Son personas con, en ocasiones, heridas muy profundas y, como explicaba antes, pues el método que estamos usando, el protocolo principal, es el de la escucha, ¿no? Es primeramente el que estamos aplicando en esta fase inicial.
El portaveu de Cremades, Calvo Sotelo, ha detallat, però, que l'auditoria s'apropa més al model alemany perquè es basa en l'escolta i el contacte directe amb les víctimes, i això, segons Solana, ajuda a entendre millor la dimensió real del problema. Tot això, el despatx d'advocats ha obert un nou canal perquè les víctimes es puguin posar en contacte amb ells a través del correu electrònic denuncia@abusos.cremadescalvosotelo.com.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I Televisió Espanyola podria canviar la lletra de la cançó que Espanya portarà a Eurovisió si així ho demana l'Observatori de l'Igualtat. La cadena pública ha anunciat que després de les queixes rebudes pel contingut de la lletra de Slomo, serà l'Observatori d'Igualtat el que tingui l'última paraula sobre la modificació de la cançó.
Ho ha explicat Ignacio Elgueiro, membre de la direcció de Ràdio Televisió Espanyola, que ha assegurat que l'Observatori ho està analitzant. Això sí, pel directiu de Televisió Espanyola, la cançó Slomo és un tema lúdic festiu que juga amb la seducció entre persones i que no té més pretensió.
I acabem amb els esports. Carla, el Comitè Olímpic Internacional ha recomanat a les federacions internacionals que no permetin la participació d'atletes russos ni bielorussos a les competicions.
Segons han comunicat, és per protegir la integritat de les competicions mundials i la seguretat dels participants. Com no és una obligació, especifiquen que si atletes russos i bielorussos han de participar en esdeveniments esportius, ho facin com a neutrals i sense exhibir símbols de banderes, himnes o el nom de Rússia i Bielorússia. Dins la sanció, el COI també ha decidit retirar a l'ordre olímpic a totes les persones que actualment tenen una funció important en el govern rus, entre les que hi ha el president de Rússia, Vladimir Putin, que va rebre la d'or l'any 2001.
En futbol, la FIFA, juntament amb la UEFA, han decidit expulsar la selecció de Rússia i els clubs russos de les seves competicions.
La pressió de diverses seleccions de negar-se a jugar contra Rússia ha fet que els màxims organismes hagin decidit prendre aquesta decisió. Aquestes seleccions són com Anglaterra, Gal·les, Dinamarca, França o Escòcia. S'espera que aquesta mateixa tarda la FIFA faci oficial aquesta mesura. D'aquesta manera, Rússia quedarà eliminada immediatament de la repesca del Mundial de Qatar, que havia de disputar aquest proper 24 de març contra Polònia. També la UEFA hauria decidit expulsar l'Espartak de Moscou de l'Europa League pel conflicte militar entre Rússia i Ucraïna. L'Espartak de Moscou havia de disputar l'eliminatòria dels vuitens de final de l'Europa League contra el Leipzig els propers 10 i 17 de març. També s'està a l'espera que aquesta mesura sigui oficial. Al ser expulsats de la competició, Leipzig es classificaria directament pels quarts de final sense necessitat de jugar aquest partit.
El conflicte bèl·lic també afecta el món del bàsquet. L'Euroliga ha decidit aquesta tarda suspendre la participació dels equips russos a la competició.
Els tres equips són l'únic Kazan, el CSKA de Moscou i el Zenit de Sant Petersburg, que han quedat fora de la màxima competició europea. També el Kuban Krasnodar ha estat expulsat de l'Eurocup. En el comunicat oficial, l'Euroliga assegura que farà un seguiment de la situació i, si no evoluciona de manera favorable, s'anul·laran tots els partits de la temporada regular contra els equips russos i, per tant, es configurarà la classificació de les lligues de nou. Aquests equips ja havien anat perdent efectius. L'únic Kazan compten fins a 4 baixes que han abandonat l'equip i també el país. Pel que fa al CSKA de Moscou, ha perdut fins a 7 jugadors que també han abandonat el vaixell, i pel que fa al Zenit, ha perdut tots els jugadors que no són russos. En total són 10 baixes, i també la de l'entrenador, que és l'ex blaugrana Xavi Pascual.
I aquí a Catalunya el Barça manté la bona dinàmica i s'emporta els 3 punts al Camp Nou després de superar per 4-0 l'Atlètic Club, un partit que demostra que l'equip es troba en el millor moment de la temporada.
Tot apunta que la nova etapa blaugrana comença a donar els seus fruits. Amb la victòria d'ahir al Camp Nou ja són 3 partits consecutius guanyats, 2 de la Lliga i el de l'Europa League contra el Nàpols, un fet que no havia passat encara aquesta temporada.
Una de les figures claus, el darrer fitxatge blaugrana, Pierre-Emerick Aubameyang.
El francès ha marcat 5 gols en els darrers 3 partits. Els altres anotadors d'aquesta última jornada d'ahir van ser Ousmane Dembélé, Luc de Jong i Memphis Depay, que va ser la seva tornada als terrenys de joc després de la lesió. Xavi Hernández està content d'aquesta dinàmica que agafa l'equip.
Yo creo que vamos por el buen camino, seguimos generando cosas, ocasiones, están marcando diferentes futbolistas, que eso es muy positivo para el equipo, para el grupo, muy bien. Los últimos partidos no hemos tenido problemas de gol, hoy dejamos la portería cero, que es importante para el equipo, para el grupo, salimos muy, muy fortalecidos de esta victoria.
Un equip motivat i amb ganes. Aquest matí fins a 11 jugadors han assistit a l'entrenament voluntari, ja que no hi havia sessió obligatòria. Entre ells, els 4 capitans, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué i Sergi Roberto, que encara s'està recuperant de la lesió, i també Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Dani Alves, Pedri i Martin Braithwaite.
Encara a la Lliga, l'Espanyol cau davant el Villarreal per 5-1 i segueix sense trobar la victòria en el que portem d'any.
Els blanquiblaus estan estancats. De fet, la inacció i la falta de competitivitat els pot fer acostar-se a la zona de descens. Encara no han guanyat aquest 2022 i es troben 14ens a la classificació amb 29 punts. Vicente Moreno demanava disculpes al final del partit pel mal joc de l'equip.
El resultat ha sigut des que fan mal, i insistir que hem demanar disculpes a la nostra afició, perquè ells han donat un nivell molt gran, doncs venint aquí espentant i animant, i nosaltres no hem estat a l'altura del que ells requerien.
L'Espanyol només ha sumat 3 punts dels darrers 21 possibles a segona divisió. El Girona va empatar a 1 davant el Leganés. Els gironins segueixen 6ens a la classificació i es mantenen en la zona de play-off.
Anys estrenava la pel·lícula Mars Attack, un film de Tim Burton que volia homenatjar les pel·lícules d'extraterrestres dels anys 50 i que als Estats Units no va triomfar, però Europa va tenir una bona acollida. La pel·lícula, que comptava amb actors com Pierce Brosnan o Sarah Jessica Parker, tenia aquest It's Not Unusual de Tom Jones dintre la seva banda sonora. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.